Ajuntament i Urbacer treballen per millorar el sistema de recollida de residus. El regidor de Serveis Urbans ha confessat en el darrer ple que el consistori està descontent pel que fa a la recollida de residus al municipi. I per això el consistori i l'empresa de concessionària estudien noves propostes per millorar-ne el funcionament. A hores d'ara es contempla instaurar un nou sistema de recollida que comportaria destinar més personal a peu de carrer. La manifestació feminista del 25N a l'Escala fa una crida a teixir xarxes de suport contra les violències masclistes. La Tramuntana desllueix l'acte d'homenatge a les víctimes, però tanca un novembre ple d'activitats reivindicatives i de treball comunitari, consolidant la col·laboració entre Ajuntament i entitats. Gairebé 30 denúncies per violència masclista al 2025. L'ABP de l'Escala, l'oficina policial dels Mossos d'Esquadra, ha registrat 29 denúncies per violència masclista des de principis d'any, un 6,50% menys respecte al mateix període de 2024. Al conjunt de Catalunya s'han produït més de 14.450 denúncies, la majoria per maltractament en àmbit de la llar i amenaces. Més de 70 empreses i entitats reclamen accelerar la construcció de la plataforma eòlica PlemCat. El sector energètic i empresarial reclama que el govern faci més via en la implementació de la plataforma eòlica PlemCat. En esports, Youssef Zaïzon arriba a la desena de gols amb la samarreta del Futbol Club L'Escala. El davanter continua marcant al ritme del Futbol Club L'Escala. El dorsal 21 continua sent el màxim golejador del grup 5 de la Tercera Federació. I el temps, tramuntana molt forta, ambient de ple hivern, panorama de cel serè tant avui com demà i molt bona visibilitat. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 26 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan...
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts a les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on coneixerem un navegant suís afincat a Catalunya que ha dedicat la seva vida a navegar en veler i en solitari. I no deixarem de navegar perquè farem la volta al món de la mà de Hans Gellinger, també amb la seva embarcació. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Encetem ara la segona hora i ho fem reconeixent un navegant suís afincat a Catalunya que ha dedicat la seva vida a navegar en veler i en solitari. El darrer viatge l'ha fet fins a Austràlia i al Pacífic i ara ha decidit aparcar al mar, vendre's el veler, comprar-se un burro i viure a la muntanya. El coneixem des de Ràdio Arenys, Oriol.
Avui volem conèixer una persona que ha passat bona part de la seva vida al mar i que ara ha fet un canvi de vida, però vaja, deixarem que sigui ell qui ens ho expliqui. Ralf Bender, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Oriol, què tal? Com estàs?
Bé, Ralf, podem començar pel principi, com sempre comencen totes les coses bones. Comencem per els inicis de la teva passió per la vela, per la navegació. Com va ser tot plegat?
Era totalment accidental. Anava a navegar en vila Vilanova de Geltrú amb un amic fa molts anys, 30 anys i pico, i era aquest imai, estava damunt d'un veler, era un veler de 27 peus, vull dir que petitó, i sortíem del port jo primera vegada i, bueno, havia el motoret posat i feia pup-pup-pup-pup del motor i, bueno, mentrestant jo estava sentat i no sabia ni quines cordes van on i què, i jo, bueno, ell posava les veles en Lalo, era un molt bon amic meu, i bueno, posava les veles i tot, i bueno, el barco ja comença a inclinar-se i va a marxa, i aquest el moment on jo ja estava perdut era el moment que apagava el motor, i aquesta cosa seguia en silenci movent-se, i em quedava tan meravellat i pensava, això és la forma més elegant de moure sense soroll, i el dia següent estava ja al port mirant barcos. Era com, no s'explica, però era de sorpresa. Mai en la vida m'hauria imaginat que acabaré navegant.
Va ser el mar, diguem-ne, que et va cridar de seguida i d'una manera important.
Sí, sempre me quedava al mar per bussejar, per nadar, el mar m'encantava, però mai veia barcos damunt de la superfície, veia velers o tot això, no em fixava mai. I a partir d'ahir, bueno, l'única cosa que veia era els velers, i per aquí cap amunt, i buscant velers. Sí, m'agradava el mar i tot bussejar i tot això, aquestes coses, però la navegació m'ha agafat de sorpresa, sí.
I com va anar desenvolupant-se aquesta passió per la navegació, aquesta passió pel mar? És a dir, a partir d'aquest moment en què sents aquesta crida de la navegació, dels velers, com es desenvolupa tot plegat?
Bueno, això, en aquesta època vivíem a Mallorca i primer, bueno, el primer que s'ha de, tot deia, bueno, el primer que tens que anir abans del barco no anar a marre, però bueno, ahir a Mallorca era impossible marar perquè era una marre, perquè era molt car, i fins i tot aquesta època, i després tornàvem a Barcelona, i a Barcelona, bueno, a Arenys, i a Arenys ho veia claríssim, doncs ja buscava una marre al club de el grup nàutic d'Arenys de Mar, i després anava a buscar un barco, però no tenia ni idea de barcos, i un altre amic que ahir m'ha salvat d'uns fracassos totals, i anàvem junts a anar a mirar barcos, i qualsevol cosa que flotava a mi m'encantava, i de vegades em treia ahir la mare agafava el braç i deia, no, surt aquí, perquè això no és per tu. I barcos de fusta i semifonsats, i jo estava tan meravellat de tot que bueno, qualsevol cosa m'hauria comprat. I ell després em feia la bona pregunta, era, bueno, a veure, s'ha de tenir un concepte. I dir, mira, hi ha dues opcions. La primera és, surts diumenge, tornes i la paella. O surts i no tornes. Jo deia, bueno, ok, la segona opció. Jo vull un barco per sortir i no tornar. I m'he trobat amb el Z després en seguida, i és un barco d'un finó, d'alumini, que s'ha vendut a Mallorca, però estava mig en reformes i pràcticament m'han vendut un kit. Era tot desmuntat i tenia que desmuntar-lo, i tot alumini, i a més em venia també la seva soldadora d'alumini, i ahí començava l'aventura. Després tota la família i amb Blai, amb el fill recent nascut, anàvem 4 mesos, 5 mesos quasi, a viure a Mallorca i a posar el projecte en marxa. Sí, era per Colom, feia mig per Colom.
Per Colom.
Sí.
I tota aquesta passió, diguem-ne, a navegar t'ha portat per llocs de tot el planeta. No sé si els tens tots presents i tots clars, quins són els llocs on has pogut arribar navegant.
Bueno, pels primers anys, sobretot, bueno, aprendre, i era Sant Feliu de Guíxols, el Golf de Roses, després ja fas la primera sortida a Mallorca, això era, bueno, a Mallorca era 24 hores, 48 hores navegant, estava en una preparació que avui no faig ni si vaig a Àfrica, vull dir que una preparació, mentalització i tot, i bueno, tota l'aventura per anar a Mallorca. I després ja venia les illes més lluny, Sicília, Còrsega, i després ja comences a pensar, bueno, clar, depèn molt de la seguretat, de l'aprenentatge que fas. Després he fet també, he après molt, hem fet transports, estava skipper o amb altra gent navegant, i ja així ens aprenia molt, i mica en mica ja podia, bueno, aventurar-me a més coses, i hem acabat a Anglaterra i Irlanda un any, hem fet un any sabàtic al Mediterrani, entre Sicília i Itàlia, i després hem fet un any sabàtic també amb la família en Irlanda, i així a Anglaterra, hem anat a Anglaterra, això amb la família, però després ja, bueno, la família ja perdia una mica d'interès, i jo seguia, feia coses, i després a l'últim era, bueno, ara vaig, fa 4 anys o 5 anys quasi, ja decidia, bueno, ara vull veure el Pacífic, i penso, bueno, com vas al Pacífic? Bueno, canals no vull fer servir, perquè em sembla fent trampa. I més a més de jove, de nen, d'adolescent, llegia molt d'aquests, dels viatges dels mercants, dels clippers i els windjammers, d'aquests barcos de vela navegants, que eren pràcticament barcos grans de regata, sobretot quan anaven a buscar el te i sortien d'Anglaterra, passaven per Cap de Bona Esperança, Índia, i després tornar a Xina, i després tornar pel Cabo de Hornos. Jo volia anar-hi al Pacífic, i ahir començava aquest projecte de larga distància, sí. Però ara, bueno, he arribat a Henares, ha vingut el barco, i ara estic a la muntanya i tinc un burro. Però ho faig amb la mateixa il·lusió, i és impressionant, dir que tot és nou, i les herbes, i ortigues, i pots fer infusió amb qualsevol cosa que trobes per aquí, és impressionant.
I aquest ha estat el teu darrer viatge, no? La teva darrera travessia, diguem-ne, en solitari, en veler.
Exacte, sí.
Ho sabies, Ralf? Quan l'estaves fent, sabies que després de tornar d'aquí del Pacífic faries aquest canvi de vida? Ho tenies ja al cap, o ha vingut després,
no.
Això?
No. Això ha vingut una mica després, bueno, quan estava a Austràlia ja tornava. Perquè era una decisió, que faig el Pacífic de veritat, ara tenia pretens que faci un any o dos anys més, però amb la Míriam m'hem quedat, bueno, mira, va, 2 anys són prou, doncs, però volia tornar, no podia haver vengut el barco ahir en Austràlia mateix, però jo volia... bueno, jo sempre deia que aquest viatge és una odissea, no? És, tu surts d'un lloc d'Ítaca per tornar a Ítaca, i... en canvi l'altre seria vagabundear por ahí, que surts un lloc i mai més tornes. Doncs no, jo tenia que tornar, però una vegada tornat ja, i, bueno, ja tot el que volia fer ja tenia fet, més o menys. I m'ha quedat satisfet, vull dir que ja està, sí.
I ben satisfet, perquè com ho dèiem, has fet un canvi de vida important, total, has venut el vaixell i no t'has quedat a viure a la zona de la costa, sinó que has anat cap a muntanya, cap al Berguedà, has canviat el veler per un ruc, per un burro, i ara una vida completament diferent.
Sí, és que també pràcticament per casualitat, perquè ens hem quedat una finca rural aquí al Berguedà, i és, també és una cosa tan, tan preciosa, amb uns camps, però tinc ara mateix uns camps davant, i ja baixa el sol i veig els Montserrat des del balcó, i és una passada, amiga, i és, bueno, clar, aquestes coses, i tu passen per la part davant, no? S'ha de saber aprofitar a veure què surt, no? Però bueno, també és una manera de no caure una rutina, tot això, perquè la rutina és una cosa estic una mica al·lèrgic a la rutina, sí.
Doncs segur que aquí al Berguedà hi ha molt per veure, hi ha molt per gaudir. Ralf, el mar, no sé si et tornarà a cridar, si t'espera, si no ho vols veure mai més ni en pintura. Quina relació tens ara amb el mar?
Ah, no, ara, no, el mar sempre m'agrada. Vull dir que en Aranja encara tenim la casa. Bueno, a veure, en principi era la idea d'entre aquí i Aranja fer alguna cosa, però ara s'ha ocorregut això del grup, i necessito una mica d'atenció i tinc que entrenar-lo, i bueno, ara estic intentant aprendre el llenguatge de burro, i
no deu ser fàcil.
Ui, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, és impressionant. I més a més són gestos, aquests, vull dir, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I és tot un... I a més pot establir una comunicació, perquè uns gestos i unes coses s'ha de saber el que fas, però una vegada saps el que fas és al·lucinant, vull dir, ja realment es pot comunicar. Sí, sí.
Sens dubte. Avui hem parlat amb el Ralph Bender, una persona que ha passat molts anys de la seva vida, i per tant, Ralph, t'agraïm moltíssim que ens hagis pogut atendre aquesta estona, i sort en aquesta nova vida i amb tots els projectes que et quedin per endavant.
Vale, bueno, gràcies a tots. Adéu, Oriol, adéu.
No deixem de navegar, però ara aquesta vegada amb una persona que no s'ha venut al seu vaixell, al revés, ha estat diferents anys navegant, fent la volta al món. Parlem de Hans Gellinger, que va venir aquí a Tarragona a presentar el seu llibre i nosaltres hem pogut parlar amb ell. Hans, què és per tu el mar?
Bueno, el mar principalment és una oportunitat, creo. Porque cada uno te va al mar porque allá hay otras cosas que encierra. Y el mar es una cosa extremadamente directo, sin filtro. Cuando navegas, tú sientes todo de forma totalmente real, ¿no? Por ejemplo, la meteorología, que solemos escuchar o mirar en TV3 por la noche, y hay el hombre que explica que hay depresiones y tal, pero en el mar tú te mojas, tú te mareas, se mueve, y esta sensación que es tan, tan directo, seguramente es lo que yo he buscado, ¿no? Tener una vida que está más relacionada con las sensaciones reales, ¿no? Y no tan artificiales como muchas veces es nuestra vida. Y supongo por eso dejamos atrás la vida en tierra y por eso en realidad fuimos al mar y luego, claro, fue toda una vuelta al mundo, pero el mar te proporciona esto, ¿no?
Ara parlarem d'aquesta volta al món, però abans de tot això, com arribes tu al mar? Perquè de naixement tu neixes, si no vaig equivocada, a Suïssa.
Sí, exacto. Soy, bueno, se nota, soy suizo, y, pero bueno, llevo 35 años más o menos viviendo en Barcelona y por lo tanto estas tierras son seguramente más importantes ahora mismo que mi vida en Suiza, pero claro, si tú naces en Suiza, allá hay muchas cosas, hay una vida que funciona más o menos, ¿no? Que es muy bonita, hay montañas, hay picos muy altos, pero no hay mar, ¿no? Pero sí, el hecho que yo buscaba esta, digamos, esta otra forma de vivir tiene algo que ver con el mar, porque lo que tú no tienes en tu vida es lo que más buscas, ¿no? Es el deseo de alguna cosa que es como escondido, que está detrás de un velo, detrás de un muro, ¿no? Y por el hecho que no puedes acceder, tu imaginación, bueno, yo en este caso como niño, ¿no? Era muy importante, yo quería llegar a esto, ¿no? Yo vi el mar en un atlas, en fotografías, pero no de forma real, por primera vez con 8 años... Yo vi el mar, ¿no? Esto es una cosa que es totalmente impensable para una persona que nace en Tarragona, ¿no? Yo creo que los niños, con una semana ya se van a la playa y ven que hay allá, pero yo no. Era un deseo cada vez más potente de llegar a un sitio donde puede vivir cerca del mar.
Per tant, entenc que deus recordar perfectament el primer cop que tu veus el mar. Dius que el primer cop que el veus és en un atlas, però físicament ho deus recordar perfectament.
Sí, esto yo aún lo tengo totalmente grabado en mi mente. Esto fue con 8 años, pasamos un túnel en la Cinque Terre, que está en Italia, en Liguria, ¿no? Pasamos un túnel y allá estaba el mar delante, y era una sensación brutal que tenía, ¿no? Mis primeros pasos en la arena, que claro, en Suiza no hay arena, ¿no? Tú te acercas poco a poco y luego yo aún me acuerdo, ¿no? Pisando por primera vez este líquido salado, ¿no? Los olores que subían en mi nariz, ¿no? Ver todo el horizonte, ¿no? Una visión extremadamente lejos, ¿no? O sea que cuando tú naces en un país montañoso no lo tienes, ¿no? Pero el horizonte es el infinito, ¿no? Es que allá es el máximo que tú puedes ver, ¿no? Y esto era un impacto muy, muy importante en mi vida.
Uh-huh. I el primer cop que no vas al mar, sinó que ja comences a navegar, quan va ser? Entenc que va ser ja quan eres bastant més gran.
Sí, sí. Luego, bueno, también por cuestiones profesionales, bueno, yo soy arquitecto, yo hice la universidad para mi formación como arquitecto en la Politécnica de Zúrich, pero luego, por razones profesionales, yo quería ir al extranjero, pero elegí Barcelona, porque claro, Barcelona, como Tarragona, vive justo delante del mar, ¿no? Y allá enseguida, era en el 93, compramos el primer velero, era una menorquina, ¿no? Que llegamos hasta Baleares y así di mis primeros pasos. Aunque la navegación en sí ya vivía antes, porque claro, en Suiza se navega en los lagos, ¿no? Y en realidad es donde tú en la vela ligera, sea en el mar o en aguas, aguas dulces, es donde tú realmente aprendes la navegación, ¿no? Porque tú, son barcos que no tienen motores, no tienen electrónica, sino que tú tienes que sentir el viento, ¿no? Tú tienes que leer el viento en la superficie. Y tú notas si el barco va rápido o lento, ¿no? Es una cosa, digamos, una relación emocional que tú tienes con tu barco. Pero bueno, así empezamos luego en Barcelona con el primer velero, llegamos a las Baleares, luego compramos un día 98, que es un barco de antigua producción en España, y más adelante, en 2004, compramos el barco actual, el Tuoru, que es un Tuoru 40 Performance, pero con la idea de navegar en el Mediterráneo, así que en este momento, incluida en 2004, la idea de dar la vuelta al mundo era lejos y fuera de mis posibilidades.
Uh-huh. Per tant, perquè la gent ho entengui millor, tu realment aprens a navegar als llacs de Suïssa i a Barcelona és quan comences a navegar al mar.
Sí, exacto. Y claro, no es lo mismo la navegación en un lago como, lógico, como la navegación, sobre todo, hasta la oceánica, ¿no? Porque claro, aquí en la navegación oceánica hay otros componentes que son muy importantes, ¿no? Y tú tienes que manejar todo un barco, sus condiciones técnicos y tecnológicos, pero también estás mucho más expuesto a la meteorología, ¿no? Porque en el Mediterráneo aún tú, a ver, es difícil navegar en el Mediterráneo más que dos días siguientes, porque siempre hay una isla, tú llegas a Córcega, pues a Armenia, pero si una vez sales luego al Atlántico, esto ya son navegaciones muy largas, ¿no? Y significa que tú tienes que saber mucho más los temas, digamos, de navegación de altura, me refiero a la meteorología y también la capacidad de poder recordar cualquier cosa que pase en tu barco.
Uh-huh. Llavors, aquí arribem a l'any 2011, que és quan emprens una volta al món.
Exacto. Como decía antes, en realidad no teníamos de inicio, cuando compramos este barco, la idea de dar la vuelta al mundo, ¿no? Pero es verdad que cuando dimos el nombre a este barco, que el barco se llama Tuvalu, igual como el barco, pero Tuvalu también es un archipiélago en el Pacífico Sur, bueno, en la altura de Fiji si vas de Fiji hacia el Ecuador, ¿no? Allá encuentras estas islas. Cuando dimos este nombre, yo pensé, bueno, a lo mejor si doy este nombre a este barco, a lo mejor algún día se podría ir allá. Era como un objetivo, una meta, pero en ese momento era totalmente impensable, ¿no? Y era como dejar una semilla, ¿no? Y a ver si esto, a lo mejor algún día mi vida proporciona que yo pueda realizar este sueño. Y efectivamente, en realidad era mi mujer, la misma que en el verano 2010 en Grecia alguna noche me decía, oye, ¿y por qué no damos la vuelta al mundo? Y claro, a mí no costaba mucho de dejarme convencer que esto es una buena idea, y un año más tarde salimos de Barcelona.
Uh-huh. Heu tardat, crec que aproximadament 10 anys en fer aquesta volta al món completa, no?
Sí, bueno, en total 12 años, pero claro, entre medio nos pillaba la pandemia como todo el mundo. Y claro, estos 12 años en total, se puede decir, es mucho tiempo, porque hoy en día hay este libro famoso de Jules Verne, La vuelta al mundo en 80 días y el récord, esto es fantasía, es una ficción, ¿no? Pero en realidad hoy los barcos del Vendée Globe que dan la vuelta al mundo en solitario en un poco más que 2 meses, en mi caso puede ir muy rápido, pero ir lento, la lentitud, yo creo, por un lado es un poco impuesto por el barco, porque nuestro barco corre de promedio 6-7 nudos, 10 kilómetros por hora, que es súper lento, ¿no? Pero yo creo que hay una gran ventaja si vas lento, porque este te permite que puedes ver mucho más cosas. Si tú das la vuelta al mundo en 2 meses, tú ves agua y nada más, y seguramente es muy interesante, yo admiro mucho a estos navegantes que hacen esto, pero si tardas 12 meses, tienes mucho tiempo para parar y para ir a sitios, para conocer a la gente que vive por allá, ¿no? Y esto, al final, seguramente ha sido el objetivo.
Uh-huh. Ara en parlarem d'aquest objectiu final, però la vostra partida va ser l'any 2011 des de Barcelona. Quines van ser les vostres destinacions i com és la ruta que veu anar seguint?
Sí, bueno, salimos de Barcelona, luego a Gibraltar, salimos al Atlántico, se puede decir, allá empieza la cosa un poco más en serio, porque ahí ya hay las mareas y tal. Luego, a través de Cádiz, pasamos a Canarias, luego cruzamos el Atlántico, fuimos al Caribe, donde estuvimos en total 3 años. Pasamos bastante tiempo allá, sobre todo en los sitios no tan conocidos o no tan, que no se visita tanto, en las pequeñas Antillas, Guadalupe, Martinica y todo esto, allá hay muchos barcos, pero nosotros fuimos a Cuba, estuvimos 3 meses en Cuba, México, Guatemala, y luego cruzamos el canal de Panamá. Pasamos a través de Galápagos a las Marquesas, que es la travesía más larga que hicimos, que eran 5 semanas en alta mar, de Marquesas, Polinesia Francesa, ¿no? A Tonga, Fiji, luego subimos a Tuvalu, bajamos a Fiji, Vanuatu, Nueva Caledonia, Brisbane en Australia, subimos al norte, Northern Ireland, fuimos a Indonesia, Singapur, Malasia, Maldives, entramos en el Golfo de Aden, Djibouti, el Mar Rojo, subimos sobre el Mar Rojo y cruzamos otra vez el canal de Suez para entrar de nuevo en el Mar Nostrum, al Mediterráneo.
Uh-huh. Com definiries tota aquesta volta al món? Perquè déu-n'hi-do, vull dir, 3 anys en un indret, 6 mesos a Cuba, etcètera, etcètera, i tot vivint en un vaixell.
Bueno, claro, en 12 años pasan muchas cosas, ¿no? Es decir, la vida sigue, ¿no? Te enfermas, lo pasas muy bien, tienes dificultades, hay momentos de mucha contemplación, pero yo creo que esas las bueno, para resumirlo es muy difícil, ¿no? Las experiencias, porque hay muchísimas experiencias, sobre todo la vida en la vida así es un, digamos, un bombardeo constante de emociones, ¿no? Es que no hay un día que es aburrido, y supongo es esto que yo quizás buscaba al inicio, cuando antes hemos hablado del amor, ¿no? La emoción directa, ¿no? Y esto, este estilo de vida, esta manera de ser viajero, ¿no? Y que siempre te encuentras con cosas desconocidas, esto quizás es lo más bonito y lo más bello que he podido experimentar durante todo este tiempo. Pero luego había otros componentes, ¿no? Por ejemplo, superar momentos críticos, ¿no? Te aprendes mucho, o el concepto de tiempo, ¿no? Porque, claro, no estás expuesto a las exigencias que vivimos aquí en tierra, ¿no? En el sentido de un bombardeo de noticias de las redes sociales, la exigencia de cada día corres para cumplir esto y esto y esto. Es muy lento y hay mucho tiempo para muchas cosas, ¿no? Y esto en realidad es una riqueza absoluta, ¿no? Y es muy bonito vivir esto como persona, porque en tu interior, claro, tú vives estas cosas de forma muy intenso y aprendes a vivir de una otra manera, se podría decir.
En aquest sentit, el teu llibre que has tret referent en aquesta volta al món també es titula com es diu el vaixell i com es diu aquesta illa, Tuvalu, i defenses, entre altres coses, que viatjant d'aquesta manera, fent la volta al món d'aquesta manera pausada, has pogut arribar fins i tot a indrets que és possible encara trobar indrets pràcticament deshabitats i verges.
Sí, sí. Claro, estuvimos en lugares en casi en todos los partes, en todos los océanos que tú llegas y tú notas que tú eres el primer visitante desde hace mucho tiempo, ¿no? A lo mejor desde hace medio año no había ningún visitante que llegaba allá, ¿no? Y esto, claro, esto es una cosa muy, muy rico, y también hay allá, evidentemente, un problema de comunicación, un problema o un reto de comunicación, ¿no? Por un lado, por el tema de los idiomas, ¿no? Y porque, claro, no todo el mundo habla catalán, ¿no? Pues hay que buscar los recursos. Bueno, por suerte yo hablo inglés, francés, alemán y castellano, y por lo tanto con esto vas tirando bastante bien. Pero esto es un parte, la otra parte es el parte non verbal, ¿no? Y porque esto ya lo conocemos de aquí, ¿no? ¿Cómo te entiendes con una persona que tiene, no sé, un contexto cultural totalmente diferente, ¿no? Que muchas veces te entiendes por las palabras, pero no te entiendes porque tú vives, digamos, en mundos diferentes, ¿no? Cosa que también aquí en Cataluña también pasa, ¿no? Y experimentar esto es un gran reto, pero es muy bonito y te enseña que aquí no estamos en el ombligo del mundo, ¿no? Sino es que todas las realidades que hay en otros sitios también son verdaderas, ¿no? Muchas veces pensamos que aquí, no sé, Cataluña es el centro del mundo, es el primer mundo, y el mundo es así, pero no es así. La realidad es igual válido en Sudán o en Fiji o en Cuba. Todos son realidades y todos tienen cualidades y todos tienen problemas, ¿no? Algunos un poco más, antes he mencionado Sudán, ¿no? Pero bueno, sí, creo que tenemos que entender que la vida que tenemos aquí solamente es una opción o una de las diferentes posibilidades, y la gente viva bien y mal en muchos lugares del mundo.
En aquest sentit, en tots aquests anys que heu estat tu i la Imma fent la volta al món, heu tornat a Barcelona? Heu pogut tornar de tant en tant?
Sí, de vez en cuando regresamos a Barcelona, porque, claro, también hay un tema meteorológico, porque si tú vas rápido, tú puedes, el tema de los grandes océanos en el Índico, en el Pacífico, en el Atlántico, son las temporadas de huracanes o el monzón en Asia, ¿no? Y siempre hay momentos cuando no conviene mucho que navegas, porque te puede pillar ya un ciclón en medio del trayecto, y evidentemente es lo que quieres evitar. Y por lo tanto, nuestra estrategia era cambiamos de hemisferio, porque más o menos es medio año al norte, medio año al sur, y tú puedes ir al otro lado del Ecuador y puedes seguir navegando, o dejas parado tu barco y te vas a hacer una excursión larga. Por ejemplo, en una temporada de huracanes en el Caribe, nos fuimos a Chile y recorrimos en tierra, con un coche, toda la carretera sur hasta Moja, hasta Ushuaia y Cabo de Hornos. Eso es una opción, o vuelves a casa para ver tus amigos, tu familia, ¿no? Y por lo tanto no era continuo, pero era continuo en este sentido que navegábamos cuando pudimos, y cuando ya no era posible por la meteorología buscábamos alguna alternativa.
De tota aquesta experiència, quines són les coses que creieu que han sigut més difícils i les coses amb les quals heu gaudit més?
Bueno, los más, claro, en realidad, si uno lee el libro ya se va a enterar, es como una sucesión de desastres que nos pasaba, ¿no? Es que al menos una vez al año teníamos alguna situación súper crítica que varias veces casi hemos perdido el barco, o nos sentíamos fatal por la enfermedad o lo que sea, ¿no? Pero en ese sentido, el parte difícil tiene su parte bueno, ¿no? Porque esto te da la oportunidad de superar estas situaciones, ¿no? Y con el tiempo tú aprendes que las cosas malas nunca tardan una eternidad, ¿no? El peor temporal que tú puedes vivir en medio del Atlántico, algún día, al cabo de una semana, el mar se calma y tú subes otra vez a la cubierta y tú ves, mira, los olas ya han bajado un poco, ya sale otra vez el sol, ¿no? Y piensas, bueno, la vida es muy bonita. Por lo tanto, cuando tú aprendes esto, estos desastres que pasaron, y muchos desastres eran por culpa mía, ¿no? Y tú aprendes a superarlo y esto te hace más fuerte, ¿no? De hecho, nunca llegamos al punto que dijimos, mira, hasta aquí hemos llegado, mira, esto es muy peligroso, volvemos a casa y esto es una locura que hacemos. Sino al revés, ¿no? Cada vez nos sentimos muy fuerte, ¿no? Esto respecto a las dificultades y los problemas que uno puede vivir allá, y con el parte bonito, ya uno se puede imaginar, ¿no? En medio del océano, durante, bueno, por ejemplo, esta travesía de Galápagos a Marquesas, que eran 5 semanas, como decía antes, ¿no? Que claro, ahí hay muchos momentos de contemplación absoluta, ¿no? Tú estás en la cubierta, tú puedes mirar durante horas el mar y tú no ves nada, aparentemente el mar, pero claro, el mar es un cambio constante de colores y de formas de las olas, ¿no? Y hay esta infinidad que tú ves el horizonte a 360 grados alrededor tuyo, y esto es un impacto súper importante o súper hondo en tu alma, ¿no? Y es una forma seguramente de meditación y pensar un poco qué es la vida, o si tú estás en alto mar y tú miras al cielo, no es como en Tarragona, tú miras arriba, tú ves 4 estrellas, sino tú ves billones de estrellas, ¿no? Y tú ves que insignificante que somos aquí en tierra, ¿no? Y tú formas parte de todo este mundo tan enorme, pero tú eres una piececita muy, 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 muy pequeña, ¿no?
També et volia preguntar quin és el territori, quina és la ciutat o el país que més us ha agradat o que més us ha cridat l'atenció.
Bueno, claro, había muchos lugares que donde nos sentimos muy muy cómodos, y pero seguramente por el tema del nombre, el archipiélago de Tuvalu es seguramente el lugar que dejó más impacto en durante toda la travesía, ¿no? Y llegando, cuando tú llegas con un barco que se llama Tuvalu a la primera isla de Tuvalu, para que te sientas, no sé, muy gratificante que has podido hacer esto, ¿no? Y luego conocer también estas tierras, la gente es maravilloso, que tienen, nos tenían mucho cariño y nos sentimos realmente en casa allá, ¿no? No solamente por el nombre, pero para luego también vimos todos los problemas, porque Tuvalu tiene una historia tiene un problema gordo hacia el futuro, porque el nivel del mar está subiendo también aquí en el Mediterráneo. El Tuvalu es un poco más que medio centímetro al año, y en momentos de fenómenos extremos, ¿no?, que conocemos bien aquí en España, bueno, se piensa en Valencia, ¿no?, que está aquí al lado, ¿no?, pues allá el problema es cuando hay un huracán cerca o un temporal muy potente. Estas tierras se hunden por completo en el mar, porque el nivel del mar sube durante unas horas o durante un día o dos metros, y la montaña más grande, más alta de Tuvalu tiene 2 metros, ¿no? Y por lo tanto la gente se agarra lo que pueden hasta que baja otra vez el mar, y estos fenómenos cada vez son más frecuentes, combinado con la subida del mar, que claro, es un drama, y por lo tanto se calcula en el año 2050 más o menos estas tierras ya no son habitables, porque cuando hay tanta agua del mar que hunde la tierra, se llena los pozos de agua dulce, y claro, luego es muy difícil de vivir allá, ¿no? Se ve que como muchos sitios había una belleza extrema, porque un atolón en el Pacífico es una maravilla absoluta, ¿no? También los fondos dentro, los corales que tú ves allá, pero también tú cuando te quedas, ¿no?, cuando estás más tiempo, te enteras de los problemas que también existen allá.
Ja per anar acabant, perquè portem un bon rato de conversa, tornaríeu a repetir aquesta experiència, o recomaneu que gent que pugui la faci?
Bueno, para empezar con el último, desde luego yo creo que cualquier persona que tiene la oportunidad de hacerlo, pues que se lanza, ¿no? Porque el mar es maravilloso. Pero yo creo que sobre todo esto es zarpar, y esto no tiene que ser en el mar, también se puede ir en tierra a la montaña para vivir algo diferente, ¿no? Salir de la zona confort es yo creo que es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Todos están quizás en condiciones de poder hacerlo, o piensan sobre todo que no pueden hacerlo, pero mucha gente podría hacerlo, pero no lo hace, ¿no? Y por lo tanto, pues yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Porque no es un tema si tú sabes navegar y tal, porque tú aprendes todo, ¿no? Hace falta tener un barco, pero mira los barcos que hay aquí en la costa mediterránea, ¿no? Fíjate, hay muchos barcos que podrían hacerlo, y nosotros también tenemos un barco que es, digamos, un barco típico del Mediterráneo. Se puede hacerlo con, digamos, con casi cualquier cosa, ¿no? Y bueno, por otro lado, si yo mismo o nosotros, la IMA y yo, si volveríamos a hacer esto, bueno, yo no lo sé. Mira, el futuro ya va a decir que va a haber, porque lo que se aprende en estos lugares es vivir el momento, ¿no? Y no pensar demasiado en el futuro, porque esto es imprevisible. Y el pasado ya pasado está, sino que hay que vivir el momento, ¿no? Y solucionar, digamos, los temas del momento. Y en este sentido, yo me podría imaginar dar otra vuelta al mundo, ir, no sé, más al sur, más al norte, lo que sea, o no. Pero lo que sé es que la vida del viajero es una cosa maravillosa porque se te abren muchas preguntas, aprendes mucho, ¿no? Y en este sentido, como se dice, ¿no? Que el verdadero viajero no quiere llegar, ¿no? Y yo creo en este sentido, aunque ahora llevo 2 años estando aquí en Barcelona escribiendo el libro, en realidad aún no he llegado y sigo ser el viajero de siempre.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes les càpsules del mar. L'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. És per això que avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el dofí mular. Sílvia, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos un cop més a les Càpsules del Mar.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
El dofí mular, Sílvia, quin és el seu nom científic?
Dofí mular o dofí comú?
Dofí comú, perdó. Dofí comú. Ens hem confós aquí, dofí comú.
Ens hem confós, però és una confusió normal, perquè el dofí mular és el que veiem més habitualment, però hi ha el dofí comú, que és el
és
que parlarem.
És una confusió habitual, doncs,
sí.
Em pots perdonar, eh?
Perdonat estàs.
Si et sembla, coneixem, doncs, més característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Sí, doncs, el dofí comú, el seu nom científic és Delphinus delphis, i es tracta un dels dofins més petits del Mediterrani. Els individus poden mesurar poc més de 2 metres de longitud. És un dofí estilitzat, a diferència de potser el dofí mular, que és més robust, aquest és més estilitzat, i té una aleta dorsal que és tirana petita i bastant triangular, situada ben bé a la meitat del cos. I una cosa molt característica és que, depenent de l'individu, aquesta aleta dorsal pot ser de coloració o totalment fosca o bé presentar una taca blanca-groguenca de mida variable i de forma variable. Aquesta taca ens pot ajudar a identificar l'individu individualment, no? De veure, reconèixer els diferents individus. I aquesta, la seva coloració fa que sigui una de les espècies de dofins més vistoses. Té el dors tirana fos, gairebé negre, i als costats presenta un patró de coloració que fa una forma d'un rellotge de sorra, però com si estigués posat en horitzontal. I la part del davant d'aquest rellotge seria un color entre blanc, groguenc o ocre, i la part posterior un gris més clar. A la zona cefàlica, al voltant del cap, hi destaquen unes línies, val? I una d'elles uneix els ulls per la part frontal, de manera que alguns individus que tenen aquesta línia molt marcada sembla que tinguin un aspecte una mica com d'enfadats, no? Com de com si tinguessin les celles així juntes, no? Uh-huh. I després té una altra línia, una altra ratlla que va fins a l'aleta pectoral. Com la resta de cetacis, gairebé tots, o de dofins almenys, el tenen de color bastant blanc.
Uh-huh. Com es comporta el dofí comú? Quin és el comportament amb el que el podríem identificar?
Doncs és una espècie que, quan la solem veure, té una natació força activa, força ràpida, a diferència d'altres espècies que hem anat parlant, i pot assolir grans velocitats de natació. Se'l sol observar en grups relativament petits, val? Però l'hem arribat a veure i se'l pot veure amb agrupacions molt grans d'individus. Agrupacions de fins a 200 individus no són infreqüents. I tampoc és estrany, com altres dofins, veure fer salts acrobàtics fora de l'aigua o fer natació molt sincronitzada entre ells.
Mm-hmm. Quin tipus d'alimentació tenen? De què mengen?
Sobretot s'alimenten de peixos, petits peixos pelàgics. Pelàgics vol dir que viuen a la columna d'aigua, no?, i altres peixos més grans també, i en menor mesura, a diferència dels caps d'olla, potser cefalòpodes. També en poden menjar, però en menys mesura.
Uh-huh. A quines zones del mar Mediterrani el podem trobar? On és, a quines zones ens el podríem veure?
Doncs també es troba distribuït sobretot a la conca occidental del Mediterrani, i en especial el veiem més freqüentment al mar del Boran i a l'estret de Gibraltar, al sud-est de la península Ibèrica. A la conca oriental també el podem veure i és freqüent en aigües al voltant de Grècia. Concretament aquí el Garraf, com hem dit, que era més potser habitual del sud de la conca occidental, aquí a la part més nord, és una espècie poc freqüent. A diferència del que diu el seu nom, dofí comú, aquí és el menys comú dels dofins. El veiem molt poquet. Des del 2021, però, sembla que l'anem veient una miqueta més i anem registrant uns 3-4 albiraments de l'any. Contrasta molt amb el gran nombre d'albiraments que tenim d'altres espècies.
Uh-huh. Durant quina època de l'any, és a dir, quan podem veure'l?
Doncs una vegada més, és una espècie resident al Mediterrani, vol dir que no surten tot l'any del Mediterrani, per dir-ho així, i per tant el podíem veure en qualsevol moment. Donat que aquí el Garraf nosaltres el veiem molt poc, es fa difícil poder afirmar si hi ha alguna certa estacionalitat de l'espècie o no.
Per acabar, quines són les principals amenaces que posen en perill la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs també és una espècie que, com el seu nom diu, comú, és bastant comuna a tot el món, però la subespècie d'aquí al Mediterrani concretament es troba en perill d'extinció, perquè ha deixat de ser una espècie bastant comuna com era abans a ser molt rara o gens habitual en algunes parts del Mediterrani. Alguns estudis apunten que això podia ser conseqüència per la competència amb els recursos, amb l'activitat pesquera, i que aquesta competència hauria provocat gradualment l'extinció en certs punts, no? Altres factors en aquest decreixement podien ser la captura accidental, també en arts de pesca, no només la competició directa pel menjar. Sobretot això va ocórrer a finals dels 90. I bé, contaminació, canvis ambientals, com generals, que afecten a totes les espècies de cetacis.
Una pregunta que sempre em faig és, tots els dofins són tan juganers com sembla, no? Allò a les pel·lícules, que sempre són tan juganers quan te'ls trobes?
Sí, evidentment el que veiem a les pel·lícules són animals en captivitat, de vegades nascuts inclús en captivitat, i per tant el seu comportament no té absolutament res a veure amb el que veiem en llibertat. Però depèn del dia, sí, els dofins poden ser juganers, el que passa que no acostumen a fer aquestes virgueries que veiem lamentablement una mica, no? En pel·lícules o inclús en zoològics o en dofinaris, no? Però sí, hi ha dies que poden estar molt amb ganes de jugar, s'acosten al vaixell, s'acosten a la proa, de vegades inclús tenen ganes de jugar entre ells, salten, es revolquen i tenen un gran ventall de comportaments.
Per acabar, Sílvia, alguna curiositat d'algun darrer albirament, tot i que ja sé que ens ha dit, que és el seu nom diu que és el dofí comú, però potser a vegades és el que menys es veu aquí, les coses del Garraf, perquè és per on us moveu vosaltres.
Sí, el veiem poc, pocs albiraments i pocs individus, però aquest any, mitjans de juny, vam tenir un albirament molt sorprenent, perquè era un grup molt gran, de fins a 200 dofins comuns. Sí que havíem vist aquest tamany amb dofí llistat, que és el dofí més habitual que veiem, però de cap de les maneres ho havíem vist amb un grup tan gran de dofins comuns. Es feia impossible poder-los fotografiar tots.
Alguna cosa que us digués el perquè d'aquest possible albirament de tants junts?
No ens podem atrevir a fer especulacions, em sap greu.
Fantàstic, doncs Sílvia, recordem com sempre per acabar la càpsula que hem de respectar sempre aquest entorn d'aquestes espècies quan sortim a mar, i que és important vetllar per no molestar-los a mar.
Exacte, en el cas de cetacis hi ha una normativa que ho regula, la seva aproximació, el seu encontre, la seva navegació al mar, i aquesta normativa el que diu és que hi ha una zona de 60 metres al voltant d'un grup de cetacis a la qual no ens hi hauríem d'acostar, sempre els hem d'observar des de la distància, sempre amb l'embarcació paral·lela en la direcció, la trajectòria que portin els animals. En el cas dels dofins acostumen a tenir una trajectòria bastant fixa, per tant és tan fàcil com els podem veure, però només des de la distància i una estona, per dir-ho així, i la pregunta que ens fem normalment és què passa si són ells els que venen a proa a navegar, no? En aquest cas, evidentment, no podem fer-hi res. L'únic que podem fer és mantenir el rumb, en cap cas girar sobtadament el rumb si els dofins tenim la sort que se'ns acostin a la proa, i disfrutar amb el màxim respecte possible.
Disfrutar de l'espectacle. Doncs Sílvia Junca de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per estar amb nosaltres en aquestes càpsules del mar.
Cetacis, arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimecres 26 de novembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui per què ha de passar.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala.
Con un niño de...
xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova